Els bombers continuen treballant per controlar al llarg d'aquest dilluns els dos grans incendis que continuen actius a Catalunya. El d'Artesa de Segre, que havia devastat una superfície d'unes 2.700 hectàrees, és el que més preocupa després que aquest matí s'hagi estabilitzat l'incendi de Peramola, a l'Alt Urgell. Aquest darrer ha cremat unes 120 hectàrees i els bombers estan pendents de com poden afectar les tempestes previstes per aquesta tarda. Més detalls en directe. Ràdio Sau, Pep Graell, bon dia.
Bon dia des del punt de control avançat al parc de bombers d'Oliana, pocs centenars de metres d'on ahir a la tarda es va originar aquest incendi en el paratge conegut com a Roc de Rumbau. Els bombers de la Generalitat han donat per estabilitat l'incendi i treballen remullant la zona per acabar de controlar la situació. Ens ho explica el delegat del govern a l'Alt Pirineu i Aran, Ricard Pérez.
Ara tenim, entre cometes, la bona notícia, que a les 8 del matí l'hem pogut donar per estabilitzat. S'ha fet una feina ingent durant tota la nit amb efectius d'aigua. S'han tirat durant tot un perímetre de 4 quilòmetres totes les mànigues i els bombers per poder estabilitzar la zona, que és el que s'ha pogut fer. I ara passem amb aquesta nova fase, doncs, esperant l'evolució del dia.
50 dotacions terrestres i aèries continuen treballant a l'espera de l'evolució de l'incendi i del previsible augment de la temperatura.
Gràcies, Pep. Bon dia.
Bon dia.
Famílies d'arreu de Ponent es manifesten aquest migdia a Lleida després que els seus fills ja hagin estat exclosos de les places a les quals optaven en centres públics i concertats a causa de la reserva extra d'aquests infants amb necessitats especials. Es queixen de poca transparència i desinformació. Més detalls en directe des d'UAU Lleida Ràdio. Jordi Claret, bon dia.
Hola, bon dia, Pere. Doncs sí, aquí una vintena de pares i mares s'han convocat, just ara a la una, són de la plataforma d'afectats per l'educació i reclamen una millor organització pel que fa a la distribució de les places d'aquests centres escolars. Ens diuen, assumeixen que hi ha una falta de previsió en les places de necessitat especial, que s'han triplicat a darrera hora. Es comenten també que se'ls ha reorganitzat amb uns marges de temps molt reduïts de cara al curs vinent i que alguns afectats han hagut d'accedir a la vuitena opció en la seva llista de preferència. La manifestació, que està convocada ara a partir de la una, té prevista una caminada fins als serveis territorials d'educació al carrer Pica d'Estats.
Doncs aquesta és l'última hora. Gràcies, Jordi. Bon dia.
Adéu, bon dia, Pere.
I ho acabem de saber aquest migdia, i és que el Comitè Olímpic Espanyol ha renunciat a presentar una candidatura espanyola als Jocs Olímpics d'hivern per al 2030 i ha obert la possibilitat perquè Catalunya en presenti una per al 2034 en solitari. Ho ha avançat el diari Ara i és una renúncia que significa el final dels esforços dels últims mesos per consensuar una candidatura entre Catalunya i l'Aragó, que ara ja hauria quedat definitivament descartada. I des d'avui fins diumenge que ve, el Servei Català de Trànsit coordina amb el cos de Mossos d'Esquadra i les policies locals una campanya intensiva de controls per combatre la conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues. La fan coincidint amb la Revetlla de Sant Joan i establiran controls policials arreu del territori. El 2021, l'alcohol i les drogues van representar el 5% del total dels factors concurrents en sinistres amb víctimes mortals. I en esports, Girona celebra avui el doble ascens amb una rua als carrers. Començarà cap a dos quarts de set de la tarda amb sortida de l'autocar del Girona des de l'estadi de Montilivi en direcció a Fontajau. Allà se sumarà a la desfilada l'autocar de jugadors del Club Bàsquet Girona i la comitiva enfilarà cap a la plaça del Vi. L'hora prevista d'arribada és a les 8 del vespre.
Notícies en xarxa.
El 20 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 20 de juny, Girona està de festa. L'equip de futbol va rubricar ahir el dia històric que havia començat a Fontajau, on el bàsquet Girona tornava a l'ACB després de 14 temporades, després de guanyar a Estudiantes. El premi a la insistència de Marc Gasol, president i propietari del club, i també jugador, que malgrat les molèsties físiques també va ajudar des de la pista al seu equip ahir, i el premi a la insistència del Girona també en futbol, que després de 6 promocions, les 3 últimes de manera consecutiva, aconsegueix el seu segon ascens a primera de la història de la mà d'un Mitchell que ja n'ha renovat i aquí el club va donar la confiança necessària per mantenir-lo quan, a la jornada 12, recordem, estava en llocs de descens. Avui parlarem d'aquest dia històric per a l'esport gironí, però també parlarem de l'onzena Champions d'handbol per al Barça, de la derrota a la Lliga CB del Barça contra el Real Madrid, d'hoquei, patins, trail, natació i molt més. Tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
Girona ja prepara la rua conjunta d'aquesta tarda dels primers equips masculins de futbol i de bàsquet per celebrar l'ascens a primera.
En futbol, el Girona va aconseguir ahir, després de 6 promocions, l'ascens a primera, guanyant 1-3 al camp del Tenerife, en un exercici de resistència i tossuderia. Mitchell aconsegueix el seu tercer ascens en els seus 6 anys com a entrenador, els dos primers amb el Rayo i l'Osca. Pel que fa al bàsquet Girona, el club de Marc Gasol va assolir ahir a Fontejau l'ascens a la màxima categoria del bàsquet espanyol 14 temporades després, guanyant a Estudiantes a la final per 66-60.
L'any que ve, per tant, se'n gira feina. Aquí segueixi l'esport català. Tres equips que a la màxima categoria de futbol, Barça, Espanyol i Girona, i quatre a la màxima categoria del bàsquet, Barça, Joventut, Manresa i Bàsquet Girona. Un Barça de bàsquet, per cert, que ahir va perdre definitivament la final de la Lliga CB.
Els blaugranes van caure aquest cap de setmana en el tercer i en el quart partit de la final contra el Real Madrid. L'equip dirigit per Sarunas Jasikevičius va anar sempre a remolc d'un Madrid que guanya la Lliga dues temporades després. El Barça tanca la temporada sumant un títol, la Copa del Rei.
En handbol, el Barça, aquí sí, es va proclamar ahir campió a Colònia de la Champions per segon any consecutiu.
És la primera vegada a la història des de que es va fer aquest format de final a 4. Alemanya, que un equip repeteix, perdoneu, ja ho direm, dues temporades consecutives. Els blaugranes es van imposar el Kielce polonès en una final igualadíssima que es va decidir als penals. És l'onzena Champions d'handbol per al Barça, que tanca la primera temporada amb Carlos Ortega a la banqueta amb 6 dels 7 títols que ha disputat.
En futbol, més enllà del Girona, el Barça i el Manchester City han presentat aquest matí l'amistós benèfic per recaptar fons contra l'ELA.
El primer equip masculí blaugrana s'enfrontarà contra el campió de la Premier el proper dimecres 24 d'agost en un partit amistós al Camp Nou, una iniciativa de l'exjugador i exentrenador del Barça, entre d'altres, Juan Carlos Unzué, que servirà per aconseguir fons per a la investigació de la malaltia que pateix, l'esclerosi lateral amiotròfica.
També en futbol, aquesta tarda es posen a venda les entrades per l'Olot Barça del proper 13 de juliol.
És el primer partit de la pretemporada tant per al Barça com per al conjunt garrotxí, que ja prepara la temporada després de l'ascens a segona federació. Aquest mateix migdia, l'Olot ha renovat el tècnic basc, Manix Mandiola, que va arribar a finals de març i ha dirigit l'equip fins a aconseguir l'ascens després de jugar la promoció.
Intentarem escoltar d'aquí una estona Manix Mandiola en la seva presentació de la seva renovació, vaja, amb l'equip garrotxí a la segona federació, com dèiem. Una notícia a última hora que ha avançat el diari Ara, el Comitè Olímpic Espanyol tanca la porta a la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Ha renunciat aquest mateix dilluns a presentar una candidatura espanyola, per tant, hi ha obert la possibilitat perquè Catalunya en presenti una per al 2034, en aquest cas en solitari. És una informació, com dèiem, del diari Ara, una renúncia que significa el final dels esforços dels últims mesos per consensuar una candidatura conjunta entre la Catalunya i l'Aragó, que ja hauria quedat, per tant, definitivament descartada. En hoquei patins, el Palau s'avança a la final de l'hoquei Lliga Femenina.
Les vallesanes van guanyar el primer partit de la sèrie contra el Telecable Gijón per 2-1 i ara hauran de rematar la feina a Astúries, on tindran dues oportunitats per revalidar el títol, la primera aquest divendres, Sant Joan.
El Palau, que encara l'hoquei Lliga, que podria revalidar, com sentíem, el Reus, recordem que va perdre la final de l'hoquei Lliga contra masculina contra el Liceo, i també tenim campions ja a la Nacional Catalana, tant femenina com masculina.
L'Alpicat es va endur el títol de la Nacional Femenina guanyant 1-4 el tercer partit ahir a la pista del Mataró i aconsegueix així l'ascens per primera vegada a la seva història a l'hoquei Lliga Femenina. En categoria masculina, el Club Patí Congrés també va guanyar a domicili el partit de desempat contra el Cerdanyola per 2-3 i puja a hoquei Lliga Plata.
En futbol americà, els Barcelona Dragons continuen invictes.
El conjunt català es va imposar al Colònia Centurions per 34-32 en el debut a casa a l'estadi municipal de Reus i sumen la tercera victòria en 3 partits. L'equip, dirigit per Adam Rita, és líder en solitari a la Conferència Sud de la Lliga Europea.
En tenis, Paula Badosa baixa un lloc al rànquing 8.
La tenista empordanesa, que no juga des de Roland Garros, on va caure lesionada, és quarta en el rànquing mundial just abans de tornar a les pistes aquesta setmana al torneig Gisborne en el seu debut en herba per preparar Wimbledon.
I un últim punt, ja estan en marxa els Mundials de Natació de Budapest.
A partir de les dues hi ha en joc la primera medalla per a la delegació espanyola amb representació catalana, a la final del duet mig de natació artística amb Emma García i Pau Ribas. La barcelonina Iris Tió ha acabat cinquena aquest mateix matí en la fase preliminar del solo lliure de natació artística. La final serà dimecres a la tarda. En natació, ahir va debutar Jessica Vall en la prova dels 100 metres braça, on va acabar vintena, i en waterpolo la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes, debuta aquest vespre contra França.
Dilluns 20 de juny comencem parlant de futbol. L'any que ve tindrem tres equips catalans a la primera divisió masculina. Ahir el Girona va aconseguir l'esperat ascens a primera després de fer un gran partit a Tenerife i per acabar guanyant de manera sòlida per 1-3. Cristian Estuani, el capità i pichichi de la Lliga aquesta temporada, obria el marcador de penal a les acaballades de la primera meitat i després d'uns bons minuts el Tenerife, que va apretar amb l'ajuda de la seva afició a la segona part i va aconseguir l'empat. Un gol en pròpia porta després d'un centre de Baena i una rematada després d'Arnau van sentenciar el partit i l'ascens per a un Girona que, com deia Michel, el tècnic, hi va creure en tot moment. Això deia el tècnic madrileny després del partit.
Claro, siempre os digo, no estáis en el día a día. El trabajo que hemos hecho en el día a día es espectacular y los jugadores. Les he dicho hoy, digo, si es que no podéis tener ninguna duda de, porque trabajáis muy bien, jugamos muy bien, vamos hacia adelante, tenemos personalidad, queremos ir a ser protagonistas en los partidos. Y es lo que hemos trabajado todo el año y era convencernos de esto, de que se podía hacer, pero yo lo tenía, siempre lo he tenido claro, que hemos venido a, este año era el nuestro y que íbamos a ascender, que íbamos a hacer historia.
S'ha fet història, avui s'espera festa grossa per tant a Girona, l'equip ha arribat ben d'hora aquest mateix matí a la ciutat procedent de Tenerife i aquesta tarda celebraran l'ascens amb la Rua i a que acaba la plaça del Vi. De fet, aquest vespre coincidiran en celebració el Girona Futbol Club i el Bàsquet Girona, que també celebra un ascens històric a la màxima competició estatal, a l'ACB. El projecte que va iniciar Marc Gasol ara fa 8 anys ja és equip d'ACB, per tant, després d'un inici de temporada irregular i d'un tancament espectacular, guanyant ahir a Estudiantes a Fontajà. Escoltem el tècnic Jordi Sargatal en declaracions a l'enjoc d'ahir, alleugerit després d'aconseguir l'objectiu.
Estem contents, però ha sigut tot com la següent, no? I teníem, sense parlar-ho, tothom tenia en ment aquest objectiu i ha sigut molt exigent, hi ha hagut moments de tot i bueno, ara ens hem de deixar anar perquè ho hem aconseguit i és molt gran, però la veritat és que és molt difícil, hi ha equips molt bons, la competició és molt exigent, el dia a dia, acoplar encara que hi hagi marc doncs, i ser un autèntic equip, crec que és mèrit de tots i ho hem aconseguit.
Això deia Jordi Sargatal en una entrevista ahir a l'enjoc de cap de setmana. Amb més detalls d'aquest descens de l'ACB del Bàsquet Girona des de Televisió Girona, Joan Massaguer.
Celebració a Fontejau per la victòria de l'equip gironí sobre l'Estudiantes a la final del play-off descens a l'ACB. L'equip de Sargatal va tenir el partit de cara des del primer quart, però amb un final igualat va posar els nervis al cos dels aficionats. El president jugador de l'equip gironí, Marc Gasol, va valorar així l'experiència de la temporada.
És que no m'hi fixava, això no pensava com a objectiu. Ara, tenia, el que tenia clar era el potencial de l'equip, perquè jo no havia format part de la confecció de l'equip, llavors crec molt en els jugadors, crec molt en el treball diari, els jugadors han fet un gran esforç, els tècnics han fet un gran esforç per adaptar-se a una exigència que no, potser no estan acostumats, això també no t'he d'enganyar, com a jugador, com a company, sóc molt exigent, i sóc així. Com a president sóc molt més reflexiu, molt més tranquil, amb una visió molt més a llarg termini, però com a jugador, com que em quedava molt poc, o em queda molt poc, sóc molt més exigent al dia a dia, no? I és com ho he viscut sempre.
Ara queda la incògnita de la continuïtat de Gasol com a jugador l'any que ve. De moment, però, Rua i celebració al balcó de l'Ajuntament i Fontejau aquesta tarda per tots els aficionats.
Gràcies, Joan. Com sentíem, avui hi haurà festa grossa a la ciutat de Girona. De fet, els jugadors del Girona de futbol i de bàsquet arribaran a una mateixa autocar descapotable a les 8 del vespre a la plaça del Vi, on hi haurà la tradicional recepció oficial a l'Ajuntament. Després, la idea és que l'equip de futbol vagi a Montilivi a acabar la festa i el de bàsquet a Fontejau. No deixem el bàsquet, la cara del cap de setmana és el bàsquet Girona, la creu al Barça, que va perdre a Madrid la final de la Lliga CB. Divendres derroten el tercer, 81-66, i ahir derroten el quart, 81-74, un partit una mica més igualat, però en què els blaugranes van anar a remolc tota la temporada. El tècnic Saruna Jessica Beixos reconeixia la superioritat del Madrid en aquesta final.
Ha quedat una bona a Real Madrid, creo que a lo largo de la serie estaban mejores, hoy hemos jugado mucho mejor. Los pequeños detalles siempre deciden estos partidos y bueno, ya está.
Són declaracions de Movistar després del partit i també, en roda de premsa posterior, la gran estrella del Barça, Nikola Mirotić, definia amb la paraula fracàs la temporada.
En mi opinión, la temporada final ha sido un poco de fracaso, ¿no? Por decir en sentido no fracaso porque no lo hemos querido, no lo hemos dado todo. Es porque somos el Barça, se espera de nosotros ganar más títulos, no vale con ganar un título o estar ahí. Así que yo creo que últimos par de meses, por alguna razón, el equipo ha ido bajando un poco. Y cuando más teníamos que estar, no lo hemos estado. Y esa es la realidad.
El Barça que tanca aquesta temporada amb la Copa del Rei i després de perdre les semifinals de l'Eurolliga i a la final de la CB contra el Real Madrid. En futbol, més enllà del Girona, avui s'ha presentat el partit benèfic per la lluita contra l'ELA entre el Futbol Club Barcelona i el Manchester City, una iniciativa impulsada per l'exjugador i exentrenador Juan Carlos Unzué, malalt d'ELA. L'escoltem. Sembla que no podem escoltar Juan Carlos Unzué. El tenim? Sí, el tenim. Endavant.
He sido una persona muy activa, nunca hubiese pensado que podía ser feliz en una silla de ruedas. Y lo soy a día de hoy, ¿no? Y lo soy, yo creo, además, porque me siento útil. Siento que soy capaz de hacer cosas de una forma muy diferente a como lo he hecho el resto de mi vida, pero que me dan muchísima satisfacción. Y diría que incluso tanta o más que la que he sentido, por suerte, en muchos momentos que hemos trabajado juntos, en muchos momentos que hemos pasado en el Fútbol Club Barcelona lleno de éxitos, ¿no?
24 d'agost, al Camp Nou, aquest partit amistós a les 9 de la nit entre Barça i City, tot i que pel president blaugrana Joan Laporta, un partit contra el campió de la Premier, no té gaire d'amistós.
Ens va semblar una gran idea. Ell diu que és impagable. Jo diria al revés. És que ens dones l'oportunitat de mostrar el nostre compromís amb la societat. I això és el que ens sentim avui en el Barça, no? Anunciant aquest partit, recaptar fons per la lluita contra l'ELA, ho farem a través de la Fundació Luzón. Només has dit una cosa que jo diria, escolta, un partit amistós contra el City, jo crec que no és amistós. Una cosa és que tinguem amics al City.
I per últim també ha parlat en aquesta presentació d'aquest partit benèfic, també hi era el tècnic català del Manchester City, Pep Guardiola, que deia que era un honor per al club participar en aquesta cita.
Per nosaltres, estic parlant en nom del Manchester City, és un honor que hagis pensat en nosaltres de poder venir aquí, donant les gràcies al Barça, perquè el Barça posa l'escenari, aquest major escenari que és el Camp Nou, amb la possibilitat d'omplir-lo de tanta gent de poder venir, i és un honor poder participar-hi. És entre partits de la Premier, viatjarem després d'un partit, ens instal·larem a Girona, baixarem a jugar al partit, ens quedarem uns dies més a Girona, que hi ha molt bona cuina, cargols i...
I un equip de primera divisió, eh?
I un equip de primera divisió, exacte.
Vamos, un aplauso.
també tenia un record pel Girona de futbol en aquesta presentació. Dimecres 24 d'agost al Camp Nou, ja amb la Lliga començada, tant a Espanya com a Anglaterra, Barça-Manchester City. Les entrades ja estan a la venda al web del club, l'Orana, i tota la recaptació estarà destinada a la Fundació Luzon per a la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica. I d'un partit de pretemporada del Barça, un altre, en aquest cas el que el conjunt l'Orana jugarà a l'estadi municipal d'Olot el proper 13 de juliol contra el nou Olot de Segona Federació. Les entrades es podran comprar al web i a les oficines del Club Garrotxí a partir d'aquesta tarda, a 6:15, un Olot que aquest mateix migdia ha confirmat i presentat la renovació de Mànix Mandiola, el tècnic basc que va agafar les regnes de l'equip a finals de març i finalment va aconseguir, com dèiem, aquest ascens jugant la promoció a Segona Federació. A la presentació hi ha estat el nostre company d'Olot Televisió, Gerard Puigdemont. Gerard, bon dia. Com ha anat aquesta presentació?
Bon dia. Doncs fa pocs minuts que s'ha presentat l'entrenador de la Unió Esportiva Olot, Mànix Mandiola, que continuarà la seva etapa al grup Garrotxí. La novetat és que aquesta vegada ho farà amb un acompanyant, Iñigo Arreola, que li farà de segon entrenador i que, per tant, es suma al mateix equip tècnic amb què l'equip va acabar la temporada. A la presentació, Mànix Mandiola ha destacat la il·lusió amb la que afronta aquest repte d'iniciar una nova temporada amb l'equip, en aquest cas de Segona Federació, i en el qual ha dit que podrien lluitar per tot. També ha estat el president de la Unió Esportiva Olot qui li ha recordat aquella famosa frase que va dir Mànix Mandiola quan va arribar la temporada passada, que si li donaven un equip des de principis de temporada podria lluitar per tot. Per tant, amb aquesta paraula afronten tant el club com el tècnic nou i com el nou entrenador com el segon tècnic aquest repte de cara a la temporada que ve a la Segona Federació. Tot això passa mentre l'equip es van ampliant pel que fa als jugadors fitxats, i en són tres de moment, i aquesta setmana encara se n'espera algun altre. Un equip que està encara en construcció, però que ja s'està preparant també per aquest partit contra el Barça, com comentaves, i que avui s'han posat a l'any de generar les entrades.
Gràcies, Gerard. Us seguirem, evidentment, aquesta presentació de Mànix Mandiola i la nova preparació d'aquest Olot de Segona Federació. En handbol, el Barça de bàsquet, ho dèiem ahir, va perdre la Lliga ACB, però el d'handbol va fer història guanyant ahir a Colònia la segona Champions consecutiva, una fita que mai ningú no havia aconseguit encara en aquest format de final a 4 a Colònia. I després d'una temporada complicada, amb canvi d'entrenador a l'inici i d'una final igualadíssima ahir contra el Kielce polonès, Atalant Dusevayev, contra qui els blaugranes havien perdut ja la fase de grups en dues ocasions. Al final, els penals van decidir i el Barça va tancar de nou amb el ple de la temporada, amb 6 títols de 7 possibles. Escoltem al tècnic Antonio Carlos Ortega.
Ha passat de tot. Dentro, fora, aquelles derrotes dues consecutives contra Kielce van ser molt dures per l'equip i per mi. I a partir d'ahir jo crec que hem tomat les riendes més. Al principi jo volia conèixer més als jugadors, donava una mica més confiança, però després de la derrota ja vaig tomar una mica més desmans i vaig decidir com hem de jugar i què hem de fer. Crec que els jugadors també se van donar compte que pot funcionar i així ha sigut, no?
Aquest era Carlos Ortega. Escoltem el capità i porter Gonzalo Pérez de Vargas, que reconeixia de nou que era una Champions molt especial per ell.
Jo crec que ha estat un partidàs, la manera de guanyar tota la temporada, que ha estat difícil i llarga. Tot per un moment molt especial. I crec que, tal com ha anat el partit, guanyar d'aquesta manera sí que la fa més especial. La de l'any passat va ser... Tothom sap que per mi molt especial, molt important per treure un pes de sobre, però aquesta és algo més.
Onzena Champions masculina per a la secció d'handbol del Barça. El sabadellenc Aleix Gómez va ser el màxim golejador de la competició amb 103 dianes, comptant les 12 d'ahir. El jugador més valuós de la final va ser el pivot bielorrus del Kielce, Artsem Karalek. En hoquei patins ja tenim campió de l'hoquei Lliga. No va poder ser i el Reus també va caure en el tercer partit de la sèrie contra l'Iceo a la capital del Baix Camp. Per tant, els gallecs van aconseguir el títol que no guanyaven des del 2013, trencant així l'hegemonia del Barça, que havia guanyat les últimes 8 hoquei lligues masculines. A l'hoquei Lliga femenina, el Palau es va avançar a casa dissabte i haurà de rematar la feina a Astúries, a la pista del Telecable Gijón, on ja va guanyar, recordem, les asturianes a la final de la Copa d'Europa. Escoltem a la jugadora del conjunt ballesà, Aina Florenza.
Gijón és una pista complicada, al final, bueno, allà vam guanyar la Copa d'Europa, però també hem de recordar que el partit de Lliga doncs, també el vam perdre, no? Al final poden passar moltes coses. Bueno, nosaltres anirem a intentar guanyar i si no guanyem, doncs tenim aquesta sort que podrem obtenir un tercer partit, però ja et dic, intentarem rematar-ho amb dos.
Aquest divendres Sant Joan, Gijón-Palau, segon partit de la final. Si calgués un tercer, jugaria diumenge que ve, 26 de juny. I sí que tenim campions ja de les nacionals catalanes masculina i femenina. La masculina, el Club Petit Congrés, va fer història després de guanyar 2-3 al Cerdanyola i és nou equip d'hoquei Lliga Plata. I a la nacional femenina, l'Alpicat es va endur a la glòria i el premi gros de pujar a l'hoquei Lliga després de superar 1-4 al Mataró en el tercer definitiu partit. Tots els partits es van poder seguir ahir per xala. De les lleidatanes van guanyar el segon dissabte i el tercer enfrontament diumenge contra un Mataró que arribava al cap de setmana amb avantatge. El Picat Ràdio, Pere Maria Gilart.
Les últimes temporades l'equip masculí ho ha tingut a tocar, però ha estat el conjunt femení qui ho ha aconseguit enguany. Les segrianen que es van igualar a la final, superant dissabte el Mataró a casa per 6-4, i van culminar l'ascens ahir al Maresme, guanyant amb autoritat. L'equip va ser rebut ahir al vespre per tota l'afició al Picat i la plantilla va acabar a la piscina. També el seu entrenador, Miquel Serret, que assegura que encara han de pair la gesta.
Penso que fins passat uns dies no ens en donarem compte, doncs, del complicat que ha sigut. Ara, doncs, ja et dic, moment de disfrutar, de gaudir, cansar uns dies i ja, doncs, ben aviat a preparar la nova temporada, no?, que es promet molt, molt, molt il·lusionant, no?, històrica, il·lusionant, complicada a la vegada, però ja et dic, la veritat és que amb el goig que ha fet aquests dies el pavelló, el que ens ha ajudat la gent, l'afició, el club, doncs, any que ve segur que gaudirem junts i ens ho passarem de conya.
L'hoquei lleidatà suma un nou equip a la màxima categoria femenina i l'any que ve hi haurà un derbi contra el Vilassana, consolidant, juntament amb el Lleida Llista, el bon moment d'aquest esport a Ponent.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Peranzuel, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ho deixem aquí, ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Raise your flag,
show your true colors. Acusado, acusat. Testigo, testimoni. Abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Celebrem amb orgull. Jo celebro que sóc la Marta.
I jo l'Àlex.
I jo l'Emi.
Jo celebro que sóc el Quim.
Celebrem que som com som. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments per erradicar l'LGTBI-fòbia i construir pobles i ciutats orgullosos de la seva diversitat sexual i de gènere. Diputació de Barcelona.
Viatges quilòmetre zero, amb l'escriptora Núria Esponellà.
Avui torno a anar acompanyada i farem una ruta en tractoret, en aquest tractoret que corre poc, 50 com a màxim. Ens hem proposat seguir el curs del riu que tenim més proper a casa i intentarem agafar camins que el vagin vorejant. Primer hem de travessar uns quants camps i petites pinedes clapejades d'alzines que separen els conreus. Volem arribar fins a un camí que transcorre paral·lel al riu i de tant en tant trobem algun mas. Ens aturem a saludar un pagès que feineja en un hort i ens diu que trobarem mal camí. Segurament té raó, però no reculem. Som tossuts i seguim. De seguida veiem el primer inconvenient. Hi ha un pic caigut, han travessat el camí. Per sort no és gaire gran i m'atreveixo a aixecar-lo. Repinjolada una alzina, faig tota la força que puc perquè el tractoret pugui passar per sota, com si el pi fos un pal d'alçada dels que posen a les entrades d'alguns pàrquings per evitar que hi puguin accedir caravanes. Disfrutem després de la visió del riu que s'acosta al camí i serpenteja amb aigües verdoses que treuen els ocells. I arribem al poble que sembla el que sempre havíem volgut anar, i no hi havíem anat mai. Ens hi aturem, estan de festa major, hi ha banderoles a la plaça de l'Església, la part més antiga és romànica. Quanta arquitectura propera que desconeixem. Admiro les parets de pedra i la petita rosassa per on s'escola la llum. El poble és ben endreçat, amb jardins i algun hort. I sortim, finalment, sense saber ben bé on anem. Aquí ens falla la cobertura. Arribem a un passallís que travessa una riera i ens acaba portant a una cruïlla que enllaça amb una carretera local. Ara sí, reconeixem el trencant, el cartell que assenyala una farga, i sempre que passem per aquest punt de carretera, anem de pressa. A partir d'ara, ja sabrem on ens porta aquest trencant. A poc anem dibuixant un mapa mental que reconnecta molts punts que fins ara havíem ignorat.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dilluns, 20 de juny de 2022. Benvinguts a l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dilluns 20 de juny, Girona està de festa, dia de festa ahir i avui a Girona. L'equip de futbol va rubricar ahir el dia històric que havia començat a Fontejau, on el bàsquet Girona tornava a l'ACB després de 14 temporades. El premi a la insistència de Marc Gasol, que després de guanyar un anell de l'NBA i diverses medalles amb la selecció espanyola, internacionals, també en Jocs Olímpics, president i propietari ara del club gironí, també jugador, malgrat les molèsties, també va ajudar des de la pista al seu equip. Premi també a la insistència del Girona de futbol, que després de 6 promocions a l'última dècada, les tres últimes de manera consecutiva, aconseguia ahir el seu segon ascens a primera de la història, de la mà d'un Mitchell que ja ha renovat, i aquí el club va donar la confiança necessària per mantenir-lo quan a la jornada 12, recordem, estaven en llocs de descens. De fet, Mitchell és el tercer ascens que aconsegueix després dels aconseguits amb el seu Rayo Vallecano i també amb l'OSC. Avui parlarem d'aquest dia històric per a l'esport gironí, però també parlarem de l'onzena Champions d'handbol per al Barça, de la derrota de la Lliga ACB del Barça a la final contra el Real Madrid, d'hoquei patins, trail, natació i molt més. Tot això en joc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans de començar, però, quatre titulars per saber què ha passat en les últimes hores i de què hem d'estar pendents a l'esport de casa nostra. Amb la Paula Pujol. Paula, bon dia.
Bon dia, Martí.
Girona ja prepara la rua conjunta d'aquesta tarda per als carrers de la ciutat dels primers equips masculins de futbol i de bàsquet per celebrar l'ascens a primera i a l'ACB.
En futbol, el Girona va aconseguir ahir, després de 6 promocions, l'ascens a primera guanyant 1-3 al camp del Tenerife en un exercici de resistència i tossuderia. Mitchell aconsegueix el seu tercer ascens en els seus 6 anys com a entrenador, els dos primers amb el Rayo i l'OSC. Pel que fa al bàsquet Girona, el club de Marc Gasol va assolir ahir a Fontejau l'ascens a la màxima categoria del bàsquet espanyol 14 temporades després, guanyant a Estudiantes a la final per 66-60.
L'any que ve, per tant, que se'n gira feina tant en bàsquet com en futbol. En futbol, perquè segueixi l'esport català, 3 equips de la màxima categoria de futbol, Barça, Espanyol i Girona, i 4 la màxima categoria del bàsquet, Barça, Joventut, Manresa i Bàsquet Girona. Un Barça de bàsquet, per cert, que ahir va perdre definitivament la final de la Lliga ACB.
Els blaugranes van caure aquest cap de setmana en el tercer i en el quart partit de la final contra el Real Madrid. L'equip dirigit per Saruna Jasikevičius va anar sempre a remolc d'un Madrid que guanya la Lliga 2 temporades després. El Barça tanca la temporada sumant un títol, la Copa del Rei.
En handbol, el Barça d'aquí sí que es va proclamar ahir a Colònia campió de la Champions per segon any consecutiu.
És la primera vegada a la història, des de que es fa aquest format de final a 4 a Alemanya, que un equip repeteix dues temporades consecutives. Els blaugranes es van imposar al Kielce polonès en una final igualadíssima que es va decidir als penals. És l'onzena Champions d'handbol per al Barça, que tanca la primera temporada amb Carlos Ortega a la banqueta, amb 6 dels 7 títols que ha disputat.
I una notícia d'última hora que ha avançat aquest mateix migdia el diari Ara, el Comitè Olímpic Espanyol tanca la porta a la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. Després de les discrepàncies, recordem, polítiques entre Catalunya i l'Aragó, el COE finalment ha renunciat aquest dilluns a presentar una candidatura espanyola als Jocs Olímpics d'hivern del 2030 i ha obert la possibilitat, això sí, perquè Catalunya en presenti un en solitari per al 2034. En futbol, més enllà del Girona, el Barça i el Manchester City han presentat aquest matí l'amistós benèfic per recaptar fons contra l'ELA.
El primer equip masculí blaugrana s'enfrontarà contra el campió de la Premier el proper dimecres 24 d'agost en un partit amistós al Camp Nou, una iniciativa de l'exjugador i exentrenador del Barça, entre d'altres Juan Carlos Unzué, que servirà per aconseguir fons per a la investigació de la malaltia que pateix l'esclerosi lateral amiotròfica.
També en futbol, aquesta tarda es posen a la venda les entrades per l'Olot Barça del proper 13 de juliol.
És el primer partit de la pretemporada tant per al Barça com per al conjunt garrotxí, que ja prepara la temporada després de l'ascens a segona federació. Aquest mateix migdia, l'Olot ha renovat el tècnic basc Manix Mandiola, que va arribar a finals de març i ha dirigit l'equip fins a aconseguir l'ascens després de jugar la promoció.
Manix Mandiola, que arriba amb el seu ajudant bàsic, que aquest sí que debuta, després de Manix Mandiola va arribar, com dèiem, al març, Íñigo Arreola, que serà el segon de Mandiola a la banqueta garrotxina a la propera temporada segona federació. En hoquei patins, el Palau s'avança a la final de l'hoquei Lliga Femenina.
Les vallesanes van guanyar el primer partit de la sèrie contra el Telecable Gijón per 2-1 i ara hauran de rematar la feina a Astúries, on tindran dues oportunitats per revalidar el títol. La primera, aquest divendres, a Sant Joan.
I si calgués un tercer partit, seria diumenge que ve també a Gijón. El Palau, que encara a l'hoquei Lliga Femenina, que podria revalidar, com sentíem, el Reus, recordem, va perdre la final de l'hoquei Lliga Masculina contra el Liceo, i també tenim campions ja a la Nacional Catalana Femenina i Masculina.
L'Alpicat es va endur el títol de la Nacional Femenina guanyant 1-4 al tercer partit ahir a la pista del Mataró i aconsegueix així l'ascens per primera vegada a la seva història a l'hoquei Lliga Femenina. En categoria masculina, el Club Patí Congrés també va guanyar a domicili el partit de desempat contra el Cerdanyola per 2-3 i puja a hoquei Lliga Plata.
En futbol americà, els Barcelona Dragons continuen invictes.
El conjunt català es va imposar al Colònia Centurions per 34-32 en el debut a casa a l'Estadi Municipal de Reus i sumen la tercera victòria en 3 partits. L'equip, dirigit per Adam Rita, és líder en solitari a la Conferència Sud de la Lliga Europea.
En tennis, Paula Badosa baixa un lloc en el rànquing 8.
La tenista empordanesa, que no juga des del Roland Garros, on va caure lesionada, és quarta en el rànquing mundial just abans de tornar a les pistes aquesta setmana al torneig d'Eastbourne, en el seu debut en herba per preparar Wimbledon.
I un últim punt, ja estan en marxa els Mundials de Natació de Budapest.
A partir de les dues hi ha en joc la primera medalla per a la delegació espanyola amb representació catalana a la final de duet mig de natació artística amb Emma García i Pau Ribas. La barcelonina Iris Tió ha acabat cinquena aquest mateix matí en la fase preliminar del solo lliure de natació artística. La final serà dimecres a la tarda. En natació, ahir va debutar Jessica Vall en la prova dels 100 metres braça, on va acabar vintena, i en waterpolo, la selecció espanyola femenina, farcida de catalanes, debuta aquest vespre contra França. Ladies and gentlemen.
Dilluns 20 de juny comencem parlant de futbol. L'any que ve tindrem 3 equips catalans a la primera divisió masculina. Ahir el Girona va aconseguir l'esperat ascens a primera després de fer un gran partit a Tenerife per acabar guanyant de manera sòlida per 1-3. A la 6a promoció en l'última dècada, la tercera de manera consecutiva, va anar la vençuda. Televisió de Girona, Joan Massaguer.
Els gols de Cristian Estuani de penal, Bernal en pròpia porta i Arnau Martínez van prendre l'Elio d'Oro i envien el Girona a primera divisió 3 anys després. L'equip blanquivermell va dominar el partit de principi a fi, però l'empat a un momentani va fer aparèixer els fantasmes dels anteriors play-offs als gironins. Al final, victòria clara per posar punt i final a una temporada emocionant, com valora l'entrenador Michel Sánchez.
Es que, claro, siempre os digo, no estáis en el día a día. El trabajo que hemos hecho en el día a día es espectacular y los jugadores. Les he dicho hoy, digo, si es que no podéis tener ninguna duda de, porque trabajáis muy bien, jugamos muy bien, vamos hacia adelante, tenemos personalidad, queremos ir a ser protagonistas en los partidos. Y es lo que hemos trabajado todo el año y era convencernos de esto, de que se podía hacer, pero yo siempre lo he tenido claro, que hemos venido a, este año era el nuestro y que íbamos a ascender, que íbamos a hacer historia. Entonces,
aquesta tarda, equip i afició celebraran l'ascens amb una rua des de Montilivi fins a l'Ajuntament, passant per Fontejau i tornant al final a Montilivi per acabar amb una festa fins a mitjanit.
Gràcies, Joan. Avui s'espera, com sentíem, festa grossa a Girona. L'equip de futbol ha arribat ben d'hora aquest matí a la ciutat i aquesta tarda, com sentíem, celebraran l'ascens a la plaça del Vi amb una rua que acabarà, com dèiem, a la plaça del Vi. De fet, aquest vespre coincidiran en celebració el Girona Futbol Club i el Bàsquet Girona, que també celebra un ascens històric a la màxima competició estatal, en la màxima categoria estatal, en aquest cas a l'ACB. El projecte que va iniciar Marc Gasol ara fa 8 anys ja és equip d'ACB, després d'un inici de temporada irregular i d'un tancament espectacular, guanyant ahir a Estudiantes a Fontajau. Escoltem el tècnic Jordi Serratal en declaracions a l'enjoc d'ahir, alleugerit, després de guanyar d'aconseguir l'objectiu.
Estem contents, però ha sigut tot com la següent, no? I teníem, sense parlar-ho, tothom tenia en ment aquest objectiu i ha sigut molt exigent, hi ha hagut moments de tot i, bueno, ara ens hem de deixar anar perquè ho hem aconseguit i és molt gran, però la veritat és que és molt difícil, hi ha equips molt bons, la competició és molt exigent, el dia a dia, acoplar, encara que hi hagi marc, doncs, i ser un autèntic equip, crec que és mèrit de tots i ho hem aconseguit.
I l'artífex de tot això, o un dels més importants, el propietari i president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, ara també jugador i ajudant des de la pista, després de guanyar medalles en Jocs Olímpics, Mundials i fins i tot un anell de NBA, ha aconseguit amb el seu club pujar en 8 anys només des de la seva fundació a la Lliga ACB. Escoltem Marc Gasol.
Aquest sentiment, no?, que hem demostrat avui, que la gent com a petit, com a la ciutat de Girona i tota la província, doncs ens ha recolzat quan hem necessitat, quan el partit s'ha posat difícil. I això és l'esport, no? És sentiment, és passió, és viure-ho. I crec que primer felicitar els jugadors, primer els estudiants, òbviament, però després els nanos de l'equip han lluitat, han estat concentrats en una situació que ells no han viscut moltes vegades, però crec que han reaccionat molt i molt bé. L'equip tècnic ha treballat moltíssim i molt contents, molt feliços.
Com dèiem, avui festa grossa a la ciutat de Girona. De fet, els jugadors del Girona de futbol i de bàsquet arribaran a un mateix autocar descapotable a les 8 del vespre a la plaça del Vi, on hi haurà la tradicional recepció oficial a l'Ajuntament. Després, la idea és que l'equip de futbol vagi a Montilivi a acabar la festa i el de bàsquet ho farà a Fontajau. No deixem el bàsquet, la cara del cap de setmanes del bàsquet Girona la creu el Barça, que va perdre a Madrid ahir la final de la Lliga ACB. Divendres derroten el tercer partit, 81-66, i ahir derroten el quart, 81-74, en un partit una mica més igualat, però que els blaugranes van anar sempre a remolc dels blancs. El tècnic Saruna Jessica Bijut reconeixia la superioritat d'aquesta del Madrid en aquesta final.
Hay que dar una buena a Real Madrid. Creo que a lo largo de la serie estaban mejores. Hoy hemos jugado mucho mejor. Los pequeños detalles siempre deciden estos partidos. Y bueno, ya está.
I la gran estrella, això eren declaracions de Jessica Bijut a final del partit a Movistar, la gran estrella del Barça, Nikola Mirotić, que deia en roda de premsa també després del partit, definia, de fet, amb la paraula fracàs la temporada.
En mi opinió, la temporada final ha sido un poco de fracaso, ¿no? Por decir en sentido, no fracaso porque no lo hemos querido, no lo hemos dado todo. Es porque somos el Barça. Se espera de nosotros ganar más títulos, ¿no? Vale con ganar un título o estar ahí. Así que yo creo que últimos par de meses, por alguna razón, el equipo ha ido bajando un poco. Y cuando más teníamos que estar, no lo hemos estado. Y esa es la realidad.
El Barça tanca la temporada amb la Copa del Rei i després de perdre les semifinals de l'Eurolliga i a la final, com dèiem, de l'ACB contra el Real Madrid en les dues ocasions. El Barça de bàsquet que va perdre ahir la Lliga ACB, però el d'handbol va fer història guanyant ahir a Colònia la segona Champions consecutiva, una fita que mai ningú no havia aconseguit encara en aquest format de Champions de final a 4 a Colònia, Alemanya. I després d'una temporada complicada en canvi d'entrenador a l'inici i d'una final igualadíssima ahir contra el Kielce de Talando Sebaev, contra que els blaugranes havien perdut, de fet, a la fase de grups en dues ocasions. Al final, els penals van decidir i el Barça va tancar de nou amb el ple, amb 6 títols de 7 disputats a la temporada. Escoltem el tècnic Antoni Carlos Ortega.
Ha passat de tot. Dentro, fora, aquelles derrotes, dues consecutives contra Kielce, van ser molt dures per l'equip i per mi, i a partir d'ahí jo crec que hem tomat les riendes més. Al principi jo volia conèixer més als jugadors, donava una mica més confiança, però després de la derrota ja vaig tomar una mica més les mans i i vas així com hem de jugar i què hem de fer, i crec que els jugadors també se van donar compte que pot funcionar i així ha sigut, no?
Aquest era Carlos Ortega, en declaracions Esport 3, i el capità, el porter Gonzalo Pérez de Vargas, que reconeixia de nou que aquesta era una Champions molt especial per ell.
Jo crec que ha estat un partidàs, la manera de guanyar tota la temporada, que ha estat difícil i llarga. Tot per un moment molt especial, i crec que tal com ha anat el partit, guanyar d'aquesta manera sí que la fa més especial. La de l'any passat va ser, tothom sap que per mi, molt especial, molt important per treure un pes de sobre, però aquesta és algo més.
Onzena Champions masculina per a la secció d'handbol del Barça. El sabadellenc Aleix Gómez va ser el màxim golejador de la competició amb 103 dianes, comptant els 12 d'ahir, jugador més valorat també de la Final Four, i el jugador més valuós de la final va ser el pivot bielorrus del Kielce, Arsen Karalek. En futbol, més enllà del Girona, avui s'ha presentat el partit benèfic per la lluita contra l'ELA entre el Futbol Club Barcelona i el Manchester City, una iniciativa impulsada per l'exjugador i exentrenador Juan Carlos Unzué. Recordem, malalt d'ELA. L'escoltem.
Soy una persona muy activa, nunca hubiese pensado que podía ser feliz en una silla de ruedas. Y lo soy a día de hoy, ¿no? Y lo soy, yo creo, además, porque me siento útil. Siento que soy capaz de hacer cosas de una forma muy diferente a como lo he hecho el resto de mi vida, pero que me dan muchísima satisfacción. Y diría que incluso tanta o más que la que he sentido, por suerte, en muchos momentos que hemos trabajado juntos, en muchos momentos que hemos pasado en el Fútbol Club Barcelona, lleno de éxitos, ¿no?
Unzué, que animava a la gent a venir a aquest gran espectacle, el 24 d'agost al Camp Nou, aquest partit amistós entre Barça i City. Un partit amistós que, pel president blaugrana, Joan Laporta, un partit contra el campió de la Premier, no té gaire d'amistós.
Ens va semblar una gran idea. Ell diu que és impagable. Jo diria al revés. És que ens dones l'oportunitat de mostrar el nostre compromís amb la societat. I això és el que ens sentim avui en el Barça, no? Anunciant aquest partit, recaptar fons per la lluita contra l'ELA, ho farem a través de la Fundació Luzón. Només has dit una cosa que jo diria, escolta, un partit amistós contra el City, jo crec que no és amistós. Una cosa que tinguem amics al City.
La porta que feia broma en aquesta presentació, aquest mateix matí, com dèiem, i per últim també he parlat en la presentació d'aquest partit benèfic al català, a l'entècnic català del City, Pep Guardiola, que deia que era un honor per al club anglès participar en aquesta cita.
Per nosaltres, estic parlant en nom del Manchester City, és un honor que hagis pensat en nosaltres de poder venir aquí, donant les gràcies al Barça, perquè el Barça posa l'escenari, aquest meravellós escenari que és el Camp Nou, amb la possibilitat de d'omplir-lo de tanta gent de poder venir, i és un honor poder participar-hi. És entre partits de la Premier, viatjarem després d'un partit, ens instal·larem a Girona, baixarem a jugar al partit, ens quedarem uns dies més a Girona, que hi ha molt bona cuina, cargols
i un equip de primera divisió,
I un equip de primera divisió,
exacte. Vamos, un aplauso para Girona.
Unzué, que per cert va entrenar al Girona també, Pep Guardiola i Laporta, que recordaven aquest ascens del Girona a la primera divisió. Dimecres, com sentíem, 24 d'agost al Camp Nou, ja amb la Lliga començada, tant a Espanya com a Anglaterra, Barça-Manchester City. Les entrades ja estan a la venda al web del Club Blaugrana i tota la recaptació estarà destinada, com sentíem, a la Fundació Luzón per a la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, l'ELA. Per cert que en aquesta mateixa presentació han fet broma també Laporta i Guardiola sobre Bernardo Silva, un dels possibles fitxatges per al Club Blaugrana, jugador del City, que Guardiola ha dit que no vol que surti. De fet, ha dit que el 24 d'agost vindrien Bernardo Silva i 10 més. I d'un partit de pretemporada del Barça a un altre, en aquest cas el que el conjunt blaugrana jugarà a l'estadi municipal d'Olot el proper 13 de juliol contra un nou Olot de segona federació. Les entrades es podran comprar al web i a les oficines del Club Garrotxí a partir d'aquesta tarda, 6:15. Un Olot que aquest mateix migdia ha confirmat i presentat la renovació de Manix Mandiola. El tècnic basc va agafar les regnes de l'equip a finals de març i finalment, com dèiem, va aconseguir aquest ascens a la segona federació. En hoquei patins ja tenim campió de l'hoquei lliga masculina. No va poder ser i el Reus va caure també en el tercer partit de la sèrie contra el Liceo a la capital del Baix Camp. Per tant, els gallecs que van aconseguir el títol, que no guanyaven des del 2013, trencant així l'hegemonia del Barça, que havia guanyat les últimes 8 hoquei lligues masculines últimes. I a l'hoquei lliga femenina, el Palau es va avançar dissabte a casa i haurà de rematar la feina a Astúries, a la pista del Telecable Gijón, on ja va guanyar contra les asturianes, recordem, la final de la Copa d'Europa. Escoltem a la golejadora del conjunt ballesà, Aina Florenza.
Gijón és una pista complicada. Al final, bueno, allà vam guanyar la Copa d'Europa, però també hem de recordar que el partit de Lliga doncs, també el vam perdre. No? Al final poden passar moltes coses. Bueno, nosaltres anirem a intentar guanyar i si no guanyem doncs, tenim aquesta sort que podrem obtenir un tercer partit, però ja et dic, intentarem rematar-ho amb dos.
El Palau que va guanyar dissabte 2-1 al primer partit, el intentaran, com dèiem, aquest divendres, a partir de la primera oportunitat, aquest divendres, Sant Joan Gijón-Palau, segon partit de la final. Si calgués un tercer, jugaria diumenge que ve, 26 de juny. I sí que tenim campions ja de les nacionals catalanes masculina i femenina. En la masculina, el Club Patí Congrés va fer història després de guanyar 2-3 al Cerdanyola i és nou equip d'hoquei Lliga Plata. Més enllà del Barça, és el club barceloní més important actualment a l'hoquei patins, aconseguint el campionat de la nacional catalana masculina i l'ascens per primera vegada en la seva història. En uns dos últims partits, divendres i diumenge, contra el Cerdanyola, que es van poder seguir pels dos per Xala. I en la nacional femenina, l'Alpicat es va endur la glòria i el premi gros de pujar a l'hoquei Lliga, en aquest cas, a l'hoquei Lliga femenina, després de superar per 1-4 al Mataró, en el tercer definitiu partit, que també es va poder seguir ahir per Xala. Les lleidatanes van guanyar el segon partit dissabte i el tercer enfrontament diumenge contra un Mataró que arribava el cap de setmana amb avantatge. Mataró Rada, Josep Maria Espà.
El Club Hoquei Mataró s'ha quedat sense la plaça a la màxima divisió estatal d'hoquei patins. L'entitat havia començat la temporada amb el primer equip a la màxima divisió, però fa poques setmanes aquest va perdre la categoria. L'opció de recuperar-la va arribar després que el comitè de competició recuperés el filial mataroní a la Nacional Catalana per alineació indeguda del Palau, que l'havia eliminat als quarts de final. En semifinals d'aquesta competició va eliminar el filial del Voltregà i en la final, malgrat guanyar el primer partit i avançar-se en el segon, ha acabat cedint davant l'Alpicat. Les sensacions són contraposades, però Carles Carrillo, el tècnic, té una sensació positiva, malgrat quedar-se a les portes.
No ens enganyem, per molt que haguem perdut, s'ha de valorar com a positiva. Ha sigut una gran temporada de formació, de créixer com a equip. L'únic que, bueno, que quan acabes així sempre pesa bastant.
Per on passa ara el projecte? El propi tècnic del filial aposta per no canviar el camí que ha portat al seu conjunt els èxits durant les darreres temporades i tornar a provar de pujar a finals del proper campionat.
A Mataró femení és un equip de formació. El pensament és que segueixin pujant les mateixes noies que porten molts anys aquí treballant, que fins ara ha funcionat i seguir creient en això.
El que sí que sap el club és que algunes de les jugadores protagonistes aquests dies no seguiran la propera temporada. Per tant, tocarà reestructurar el projecte per seguir aspirant a coses importants.
Gràcies, Josep Maria. I un parell de punts abans d'acabar. Parlem de dues curses de trail de muntanya que s'han disputat aquest cap de setmana. Ahir, en la del Més al Nord, la Trail Ulleter, hi van participar mig miler de corredors. Televisió del Ripollès, Roger Saladrigues.
Uns 500 corredors han participat en alguna de les tres curses de muntanya de la novena edició de la Trail Ulleter. En la distància marató de 45 quilòmetres, Alejandro Villarino s'ha imposat en la categoria masculina, mentre que Sara Sanante ha estat la guanyadora en la femenina. Precisament, els dos vencedors no han tingut l'inici desitjat, però han acabat dominant la prova.
Al principi he començat molt malament, sense cames, molt males sensacions, i anàvem en cinquena posició. Llavors, la primera baixada forta, sembla que ha recuperat una miqueta, he pogut agafar el canó a quart, i ja a partir d'aquí ja m'he trobat molt bé, molt bé, molt bé, i he anat remuntant posició fins a meta.
Mira, realment haig de dir que he començat amb mal peu, perquè per logística familiar eren les 7 i estaven sortint, i jo estava arribant per col·locar-me al calaix i sortir. Vull dir que la meva sortida ja ha sigut dolenta, però bueno, haig de dir que el resultat ha sigut molt bo.
En la modalitat de 24 quilòmetres, Andreu Contijoc en homes i Mireia Pons en dones han estat els més ràpids, mentre que en la prova més curta, de 12 quilòmetres, Raül Raus i Mercedes Arcos han pujat en el calaix més alt del podi.
Gràcies, Roger. Això pel que fa a la Trail Ull de Ter, però és que ahir també va tenir lloc la Duextrem Amposta, al sud del país, la prova organitzada per Mountbike Amposta i puntuable per al circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. Més detalls d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Tot i la calor, èxit de participació en la Duextrem Ciutat d'Amposta, una Duextrem que en sènior masculí es van portar Luis Mamás Cáceres del Mountbike Amposta, seguit d'Omar Machí, d'Endurance, i d'Albert Gálvez, del centre d'Ulldecona. En el sènior femení, Sandra Burgués Lleó, del Trial Roquetes, va ser la primera classificada, seguida de Sandra Verdiell Pinyol, de Cota 705, i de Míriam Estorà Carassa, del Mountbike Amposta. La organització es mostrava satisfeta d'aquesta edició. Escoltem a Fernando Juan.
Pues bueno, sí, molt contents. Ha sigut un dia millor de l'esperat en temperatura. Els corredors no han tingut cap incident. Des del Club UTT Mountbike, doncs, molt contents, la veritat. I bueno, destacar això, que hem pogut gaudir d'un bon dia, sense massa calor, dins del que hi havia, i que els corredors han quedat molt contents.
Recordem que encara manca la competició en BTT, que celebrarà aquesta propera tardor. El guanyador de la Duextrem serà el que aconsegueix el millor temps, tant en la prova realitzada aquest passat cap de setmana com en la propera de BTT. Can you feel it? Now it's coming back. We can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say.
Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Nosaltres ho deixem aquí, tornarem demà dimarts. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
Acusado, acusat, testigo, testimoni, abogada, advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente, innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.
La xarxa de comunicació local.
Nutrició amb Laura Crosas.
Compra sostenible. Quan es parla d'impacte ambiental a la dieta, no només fa referència a l'envasat del producte final, sinó tota la cadena de producció prèvia. L'ús de la terra i la desforestació pel conreu i la ramaderia, les emissions de metà per bovins, de fertilitzants, de fems o de la maquinària agrícola, el cultiu de menjar per a l'alimentació del bestiar, les emissions per part de la indústria alimentària per processar els aliments, si es practiquen mètodes de producció que abusen de les espècies, com la pesca d'arrossegament o les granges intensives, el combustible i l'energia usats, el transport aeri terrestre i, finalment, la venda al detall, l'envasat i l'eliminació quan acaba la seva vida útil o els residus creats. A tot aquest procés cal sumar-li el malbaratament alimentari. Per aquest motiu, és important tenir clar a l'hora d'anar a comprar com es pot realitzar una compra més sostenible i amb menys impacte ambiental. La cadena alimentària produeix el 26% de totes les emissions de gas hivernacle globals, del qual el 61% prové de les granges animals. En concret, la carn de boví és la més contaminant, seguida de la d'altres remugants, com ovella o cabra, i porcs i aus. Les piscifactories que produeixen peix i marisc, els lactis i els ous, encara que força per sota, també contaminen més que els vegetals. Per tant, podeu començar reduint el consum de productes animals i aconseguir la proteïna a partir de fonts vegetals, com els cigrons o la soja, o combinar la resta de llegums amb cereals, llavors i fruits secs. Si, a més, abans de realitzar la compra, planifiqueu els menús, feu la llista i reviseu el que queda a la nevera, el congelador o el rebost, reduireu el malbaratament i evitareu comprar més del que necessiteu. Quan aneu a comprar, porteu les vostres pròpies bosses de la compra, prioritzeu el comerç i el producte local i de temporada, eviteu els envasos innecessaris i escolliu els productes frescos o el menys processats possible. Reutilitzeu els envasos de vidre i eviteu els plàstics d'un sol ús o monodosi. Finalment, recicleu en els contenidors adequats. Per fer una compra més sostenible, feu-la més responsable, reduint el desaprofitament alimentari i els residus. Reduïu també, si podeu, el consum de carn i potencieu el de vegetals frescos i de temporada. Per aquells aliments que no siguin de proximitat, com el cacau, el te o el cafè, procureu que siguin de comerç just per afavorir la sostenibilitat social i econòmica dels països productors. I, finalment, reutilitzeu els envasos o escolliu aquells que el material sigui més reciclable, com el cartró o el plàstic compostable, evitant els que continguin més plàstic.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Lamentem la decisió del COE de no presentar una candidatura als Jocs Olímpics a Pirineus-Barcelona el 2030. Creiem que és una decisió que s'ha basat més en criteris polítics que no pas tècnics i esportius. El boicot permanent d'Aragó i el silenci còmplice que ha fet, en aquest cas, el govern del PSOE han estat un entrebanc per a aquesta candidatura.
És el portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, lamentant la decisió del Comitè Olímpic Espanyol de descartar definitivament la candidatura conjunta de Catalunya i l'Aragó per als Jocs Olímpics d'hivern del 2030. El president de l'ENS, Alejandro Blanco, ho anunciarà previsiblement demà en una compareixença oficial. Els entrebancs i les reticències del govern de l'Aragó a la candidatura aprovada pels equips tècnics serien la causa principal d'aquesta decisió. El COE treballa ara en una altra candidatura de cara al 2034 que podria estar en aquest cas centrada en Catalunya, tot i que amb col·laboracions externes. De seguida ho ampliem, abans repassem la...